Les batalles, les aventures, les heroïcitats de la història de Catalunya i del món. En Guàrdia, amb Enric Calpena.
A finals del segle XX, les terres de Ponent es van convertir en l'epicentre de la festa i l'oci nocturn a Catalunya. En el camí de Cervera a Fraga es van concentrar més de 500 locals nocturns, pubs i discoteques. Només a Mollerussa n'hi va arribar a haver 50. La joia indiscutible d'aquesta corona estava situada al terme municipal de Golmés. Poc després de la mort de Franco, en aquest indret del Pla d'Urgell, va obrir les portes la que seria la discoteca més gran d'Europa, referència obligada durant prop de 40 anys, la Big Ben. La Big Ben, inaugurada el març de 1976, es va situar al quilòmetre 489 de la Nacional Segona, entre Golmés i Mollerussa, entre un camp de blat i un de fruiters. Aquesta zona, aparentment enmig del no-res, va esdevenir un pol d'atracció de milers de joves cada cap de setmana durant prop de 40 anys. Venien de les comarques de Lleida, però també d'arreu de Catalunya, de l'Estat i fins i tot de l'estranger. Va ser un punt de trobada més enllà de l'àmbit estrictament comarcal, on es barrejaven persones de diferents generacions i condicions socials. Durant els anys 80 i 90 i fins ben entrat als 2000, va mantenir una mitjana de 10.000 assistents cada cap de setmana, en les sessions de dissabte i de diumenge a la tarda. En molts aspectes, la discoteca Big Ben va ser pionera tant a l'hora de promocionar-se com d'organitzar concerts i actuacions de disc jockeys. Va saber fer-se imprescindible amb sessions destinades al públic infantil i als més grans. Hi havia diverses sales, cadascuna centrada en un estil musical, i la pista gran estava presidida per una làmpada gegant robotitzada que permetia programar diversos moviments. Aquest temple festiu es complementava amb restaurants, amb bars, amb sales de jocs, sales de celebracions. Les parelles que s'havien format a la discoteca podien casar-s'hi i fer-hi la comunió dels nens. A l'escenari de la Big Ben van actuar Bonnie M, Simply Red, els Commoners, Pet Shop Boys, Alaska, La Unión, Radio Futura, moltíssims més. També va acollir estrelles de la música dance com Digi Tiesto, Kate Ryan o Eiffel 65. Les noves formes d'oci i la crisi generalitzada va acabar desembocant en el tancament del local el juliol del 2015, encara que el local va iniciar una nova etapa, una segona etapa diferent, l'any 2024. Sempre amb nosaltres el doctor Toni Manero, vull dir Josep Maria Soler i Sabater, que m'he confós ara, no sé per què m'he fet aquest lapsus. Benvingut.
Hola, molt bé, com va?
Bé, havies mogut l'esquelet a la Big Ben?
Jo tinc una mala relació i història amb lo Big Ben.
Amb lo Big Ben, sí, tens raó. Sí.
Per mi és lo Big Ben, perquè jo sóc de Miralcamp.
I vol això? Miralcamp està... Ja amb Golmés.
Sí, no, Miralcamp està tocant amb Mollerussa, i encara que...
A l'altra banda.
Lo Big Ben és de Golmés, la gent, en fi, la referència la fa amb Mollerussa, perquè està molt més a prop de Mollerussa. I a més coincideix la seva inauguració a l'època que jo m'acabo de casar i espero la meva primera filla. Llavors, sí, vull dir, tot va al revés de...
Allò era... O sigui, no era allò que dient perquè un acabat de casar anés a parar, diguéssim.
Només hi vaig anar un parell de vegades i amb amics, perquè treballaven, eren cambrers allà del meu poble, de Miralcamp, i treballaven de cambrers, d'ajudants, treballaven de tot, feien de tot, i bueno, jo em vaig... És que no ho puc ni explicar. És a dir, jo crec que és la bogeria més gran que he vist mai, convertida en una realitat, d'un somni d'una gent d'origen rural, de la Catalunya profunda, que de cop i volta fan la cosa més boja, més moderna...
Més bèstia, diguem-ho així.
Més bèstia, clar, sí, més progre, més rural, tota l'hora, totes les barreges, sí, sí, tot sí, això era el Big Ben. Sí. La meitat dels meus amics o més, casats de per allà tots, van començar les seves arts amatòries al Big Ben. I el Big Ben era... El Big Ben era... Tot va ser desmesurat perquè tot era una mica desmesurat.
Sí, sí.
Des dels creadors i els amos a les superfícies, clar, es dius i hi havia un aparcament, no hi havia aparcament, aparcaven, o sigui, no es confonguen tot allò, el Big Ben.
Jo vaig anar dues vegades a la meva vida, una quan era presentador del Telenotícies i em vaig perdre amb els amics final, allò era fàcil perdre's, tot s'ha de dir, i no, algú, a un grup se li van creuar els cables per veure un presentador de TV3 allà enmig i una mica més i surto escaldat, però per no res.
Situem-nos una mica abans. Abans d'això, pocs anys abans d'això, que és la meva joventut fins que va estar allà, hi havia el Ball de Gramola els diumenges a la tarda. Clar. Això és el que hi havia als pobles. No hi havia res més, eh?
Molt bonic, però...
Ball de Gramola. El Ball de Gramola, a més, en fi, que no es posava cap llum. La llum que hi havia al carrer i... En fi,
i quanta més entrés, millor.
Sí, i la plaça, la part més fosca, és on hi havia més gent ballant.
Sí, ja,
això és el que hi havia. Hi havia les festes majors, que afortunadament han conservat tota la seva força.
S'han transformat, però sí,
però amb una vitalitat extraordinària. I llavors el que hi havia, havies d'anar, doncs, a la gent d'aquella època, si volia fer, en fi, anar ballant, el que sigui, discoteca o boats, que deien inicialment, havia d'anar a Lleida i havia d'anar als Sicuris, que després es va modernitzar, després havies d'anar als Pagesos, que no era més d'estracanada, però potser era més... la gent xocava més i s'apegava més, i no sé com explicar-ho, és que no sé què explicar.
Se t'entén tot.
Doncs, la gent el que havia de fer, doncs, és a veure si que podien arreplegar a Salou.
Clar.
És que ja no sé què dir.
Sí. No. Sabem que la teva tesi doctoral no anava d'això, sí. Per tant, tranquil, que ho entenem.
Lo Big Ben va ser una cosa increïble, que és extraordinari, anava a dir collonut, però ja ho he dit, que això em mereixia un estudi, i celebro molt que l'hagi fet una persona tan aguda, intel·ligent i pròpia i estimada com...
És el doctor Boniem, que s'acompanya, no? El doctor Francesc Canosa, bon amic, a més, tot s'ha de dir, periodista, escriptor, guionista, ara descobrirem si també ballarí de la Big Ben.
També
sospitem-ho, no? Ara li demanem amb ell, que ha estat fundador del magazín La Mira i ara actualment és el director de la revista Horitzons, etc. És que el currículum és llarg. Bon. I autor, entre moltes altres coses, però d'un llibre que acaba de sortir, La Catalunya Discoteca, Big Ben, La Conquesta de la Nit, que ha editat Coma Negra. Doctor Canosa, benvingut a L'Enguàrdia un altre cop.
Molt bones, bona gent.
Primer de tot, tu vas ser usuari de la Big Ben?
Sí.
De la Big Ben? Sí.
Sí, jo he estat un professional de la nit.
Ja.
Jo ho he après tota la nit i no ho dic irònicament, perquè senzillament jo crec que des dels boomers fins als alfa, poques coses, diria que a Catalunya l'única cosa que ha sincronitzat amb els temps seria el Barça i les discoteques, i que seria el Big Ben, no? La Big Ben, sí, sí. Ha anat canviant, no? Perquè jo, com dic, hi ha un moment que és l'únic ascensor social, el coet sideral, per conèixer la teva parella, per descobrir el sexe, per passar-t'ho bé, etc. Clar, deia el Josep Maria molt bé, perquè si algú vol entendre què és el Big Ben, jo crec que tinc dos frases per situar-ho, no? Ho heu dit vosaltres, ho has dit tu a la intro. Enmig del no reapareix el tot, és com si vingués del cel una nau espacial, també com a nivell de forma.
Sí, sí.
I a la mitologia de la ciència-ficció, quan apareix una nau espacial, baixen els extraterrestres. Aquí és al revés, pugen els terrícoles, perquè volen anar al futur. Jo crec que el Big Ben és la democràcia abans de la democràcia. És a dir, jo crec que és una fórmula de plebiscit democràtic, perquè, escolta, el Big Ben neix abans de l'Estatut d'Autonomia, de la Constitució, de les eleccions, i per tant és un centre de desig, on hi havia un desig enorme, i allò com una mena de Thermomix ho canalitza. I després hi ha una cosa que, com bé sabeu, que jo també he estat convidat a aquest programa per això, i el Josep Maria, pues, ho coneix perfectament, La meva tesi és que després de colonitzar el dia amb el Canal d'Urgell, de donar de menjar a Europa, es colonitza la nit amb el Big Ben i donem de menjar espiritual a la nit. I per tant és el gran final de festa del segle XX, i quan deia el Josep Maria, aquell patiment de segles, aquella terra tan dura
i tan, tan dolenta per viure, que no hi havia aigua, totes les plagues del món,
el forat de l'infern,
el forat de l'infern li deien, exactament, i amb 50-100 anys és una altra cosa.
I fixeu-vos que al final aquella terra de surrealisme tan dur genera una capital del surrealisme com és el Big Ben i tot aquest clúster, aquest Silicon Valley de la nit, i dèieu, de la sequera passem a una societat líquida, que és per això jo dic, no, és que no es pot entendre el Big Ben sense...
Però el Big Ben, va, per entendre'ns com va sortir i com va sorgir la cosa, des dels anys 60 comença a haver-hi les sales de festa a tot arreu, que les sales de festa és una transformació d'aquelles sales típiques dels passapogues del moment, amb què mica en mica la joventut està, a través dels discos sobretot, que és un canvi de l'orquestra, es passa el disc, i per tant la gent comença allà a ballar coses que se senten fora. Es porten discos de l'estranger, etc. I comença a haver-hi un cert canvi.
La protodiscoteca, això és la protodiscoteca.
Exacte. Què passa a les Terres de Lleida en aquest període abans del Big Ben?
No, és el que està explicant jo molt bé el Josep Maria. Jo crec que, i també ho explico, no? Al final la postguerra queda, l'única manera de festa són les festes majors, que això sempre ho ha explicat la meva padrina. Diu, hosti, diu, aquelles festes majors eren tan tristes i pobres perquè no hi havia nois. Perquè estaven morts, el que sigui. I llavors, a partir d'aquí, jo crec que entrem, perquè és la transició que estàveu explicant molt bé, aquests primers baix, i després el tancament.
Sí,
no?
Home, és l'època que apareix la Ienca, que apareix el Twist, que tot això, totes aquestes coses, i que dona una modernitat interclassista, que això és important, perquè hem de recordar que a la immediata postguerra hi havia gent que no podia entrar als baixos a la festa major perquè eren rojos.
El que dius, el contacte físic.
I que la festa major es va mantenir durant molts anys, les festes majors, en què hi havia nivells diferents, que tenia llotja, el palco,
i la gent que tenia seient,
que pagava un seient que portava, o no el tenia, etc.
I la gent que es posava tot arreu perquè no tenia res.
I sobre això que dieu, i lligant-ho, que ho explico, no? Que ho sabem, el que esteu dient és que als pobles hi havia els bars de rics, els casinos de pobres, i el Big Ben,
els
uneix tot, perquè interclassista, intergeneracional, interterritorial, intersexual, interemocional. Llavors, hi ha un moment que jo per això recupero una frase que jo crec que és espectacular i que defineix tot, que és quan marxa el bisbe Aurelio del Pino, que és el que gestiona tot el franquisme.
El bisbe Aurelio del Pino és aquell que diu que Franco és el dedo de Dios.
El dedo de Dios.
I que és digitur d'em.
Sí, i que viu de la fama de ser confessor de Carmen Polo, de la dona de Franco. Quan marxa a Madrid, diu... marxo, no? Diu, ara que s'han abierto les puertas de l'infierno, i són les primeres discoteques, les puertas de l'infierno. Ho dic perquè també per entrar en aquest moment, i us dic, què està passant? Bueno, està passant que, per exemple, abans de la Big Ben hi ha una cosa que jo crec que és la llavor, que és la Kips, que després era la Waikiki a Gramunt, que era una gasolinera, cafè, restaurant, obren a l'estiu per ballar, que venen els Cirex, els Brincos, etc. Obren la discoteca, munten l'hotel, el restaurant, i és el circuit integral. Jo per això dic que la indústria agroalimentària es va copiar la nit del circuit integral. Coneixies algú, tenies un fill, et casaves, batejaves, etc. I això es viralitza i genera una cosa que és mai vista per ràtio, que és el que estàveu parlant, que és aquest triangle de Cervera, Targa, Mollerussa, Fraga, Balaguer, Agramunt. De fet, són uns països catalans de la festa, perquè al final, és a dir, després, clar, això és previ a la Ruta del Bacalao, això és previ a Barcelona com a capital de la música electrònica, perquè els DJs, és que el Big Ben, el pub era l'avantguarda de la música electrònica, i està ple de fills del Big Ben, de DJs, que després van anar a Florida, que van anar a Barcelona, que són a nivell internacional. Per tant, estem parlant d'una cosa que és absolutament increïble en tots els sentits, i que jo crec que saben canalitzar un desig, allò de Love is in the Air, que és una d'aquelles cançons, aterren i diuen, mira, aquí han... A veure, el Big Ben era la internet de l'època, ho tenies tot. I hi ha un moment que això es mor.
Connectaves, veies coses, coneixies gent inesperada, etc. Estaves a punt de sortir escaldat, com va ser el meu cas, etc. Vull dir que hi havia una mica de tot.
Clar, perquè eres foraster, home.
Ja m'ho van dir, no em van enganyar.
Jo explico el llibre que, per exemple...
Què collons fots aquí, exactament, em van dir? Sense haver-ne ni creuat dues paraules.
També hi era aquesta mentalitat.
Sí.
Els de Barcelona venien que creien, ho explico el llibre, que les noies de Pop poble eren més fàcils, no? I llavors després es trobàvem, jo crec, la bufetada de la realitat. Però al final el que dius, no? Jo sempre dic que després de Pau Vila, als anys 30, el mapa de Catalunya és el Big Ben, perquè era geolocalitzat, els d'Albatàrrec que estaven en un costat, els d'Aitona en uns altres, els que venien...
Per grup, sí, sí.
La història de l'automòbil i de la moto es pot veure a través del Big Ben, parlàveu del pàrquing. Penseu que la gent aparcava, tot i que és terme de Golmés, aparcava al poble de Golmés, que està pràcticament a 2 quilòmetres.
Sí, perquè no hi havia manera d'arribar.
És a dir, perquè ens fem una idea de la immensitat. Sí, per tant, sí. Jo crec que es canalitza un desig, que això explota, evidentment, a tot Catalunya, i que, per tant, podem dir que, al final, si tu volies canviar la vida, havies de passar per una discoteca. Això hi ha un moment, això ja ha passat. O sigui, ara, per lligar, no cal que vagis a una discoteca. Per veure, no cal que vagis a una discoteca. Per conèixer gent, no cal que vagis a una discoteca. Però, per tant, en aquell moment, les discoteques estaven actuant absolutament, diguem-ne, com deia, no? Com un ascensor social, i va passar generacions.
Però es pot entendre més o menys que una gent avançada amb la seva mentalitat a l'època es plantegés fer una mena de discoteca o pub, o com li diguéssim, com li volguessin dir, una mica apartat per si hi havia soroll i això. Però, és clar, el Big Ben anava molt més enllà d'un local perdut que dius, aquí, passi el que passi, no passarà mai ningú i, per tant, podrem desmadrar-nos, no? Es va fer, des del primer moment, un plantejament absolutament megalomaníac.
Total.
Això és el que xoca més, no?
No, i que jo crec que un punt 1 ja ho has marcat, és a dir, que això és una de les tesis que jo també defenso, que la nit no és urbana, és rural. I això és molt important d'entendre. Llavors, per tant, es fa fora, i quan tu dius aquesta nau espacial, perquè ens entenguem, per què triomfa el Big Ben? Hi ha un element que a vegades s'oblida. Les discoteques, aquestes boats, etc., t'obligaven pràcticament...
Els pubs, també es deien pubs, que era una mica diferent, a més.
Sí, sí. De manera dictatorial, a sentir la música que sonava, el disco que sonava en aquell moment. El Big Ben és multipista, vale? Per tant, tothom té la seva, no? És a dir, la música actual, no? Sí, la sala gran del Big Ben, i cabien 1.200 persones, el que em deien la pista gran, però després hi havia la sala de pachanga, etcètera, etcètera. Per tant, tothom, per això parlem d'interclassisme, d'intergeneracionalitat, tothom, hi havia una coexistència pacífica. Gairebé és un arca de Noé, en aquest sentit, i per tant hi ha cafeteria, sala de jocs, hi ha absolutament tot. És a dir, els diumenges els nens poden anar allà a fer concursos, etc. La gent gran, no la del Big Ben, els jubilats també poden anar a ballar, per tant, és una educació, és a dir, és una universitat.
I a més hi ha una cosa que és important que hem de tenir en compte, que és una base social, i això ho veies molt, no? Hi havia diners. És a dir, l'any 76... El món de la fruita ja s'ha consolidat de veritat, hi ha diners, encara no hi ha impostos, és a dir, això ho hem de tenir en compte, i aleshores molts joves treballen, molts viuen a casa que no s'han indemnitzat, però tenen diners. I llavors poden gastar
la butxaca plena.
Sí, la butxaca plena.
Els cotxes.
I a més eren diners físics, eh? Les targetes de crèdit no existien. Allò es anaven en feixos.
I com que estem a l'avantguarda, jo comparo el llibre, és a dir, el Big Ben és un nou exemple del que és el parestat català. Perquè, per exemple, si recordeu, no? La Mancomunitat, que és, per a mi és el primer gran somni després de la guerra de l'ideal de la Catalunya ciutat. Perquè, per tant, el Big Ben està allà, ve tothom, vale? És a dir, si Prat de la Riba va dir, no? Cada poble de Catalunya ha de tenir telèfon, la biblioteca, telèfon, etc. Ara diria, ha de tenir discoteca. Però perquè actua des d'un punt de vista, vale, de socialització d'una manera absoluta. Per tant, això és...
És moderna i lluernadora, perquè els joves d'Andorra, la seva discoteca és el Big Ben, eh?
Sí, i una cosa que em sembla que és el contramite, perquè molta gent m'ha dit, tota aquesta gent que als 18 anys, no? Que això és molt interessant, no? Que se'n van estudiar a Barcelona, llavors venen a Barcelona i diuen, sortirem i anirem a una discoteca. Arriben allà i diuen, sí, això és una capsa de mistos, perquè la mida la marcava el Big Ben.
Clar.
La mida de les discoteques, d'aquestes que s'ha dit macrodiscoteques, megadiscoteques, i el que tu estàs dient, que va molt més enllà, per exemple, amb els grups de música, amb qui venia, i després una cosa que em sembla de les més interessants que ho deia tothom, de dir, quan hi havia un, no? Ha vingut tothom, ho has dit, és que és increïble, la pregunta és qui no ha vingut, vale? I per tant, escolta, Sabrina, 2 setmanes abans del 87, que li surt la popa en directe per Televisió Espanyola, estava el Big Ben. Per tant, tots llavors, clar, diuen, i on anem? Si aquí no hi ha res, no? Si em permets l'anècdota de José Feliciano, el cantant portorriqueny, no?
Sí, sec.
Ve al Big Ben i com molta gent. I aleshores diu, i on anem? On és això? I surt i sent tanta gent que diu, jo no toco, però hi ha molta gent. Perquè es pensava que aniria a un lloc de no rei. Això, per a mi, un dels mites és quan venen els New Order, que és Manchester, Mollerussa. que això ja ho explica absolutament tot, no?
I crec recordar, potser em vaig equivocat, però crec recordar que l'única gira que fan a la, que fan l'estat espanyol les Spice Girls van al Big Ben.
Això no ho recordo, perquè de fet, mira, arran d'aquests mesos del tema Julio Iglesias, que s'havia especulat que al final no hi va anar, perquè, però és curiós, perquè anava tothom, és a dir, al final tu fas el llistat, no? I sobretot, si em permeteu que tiro un, que és un dels temes més interessants, és que com és possible que tota aquella gent que ho van donar tot, van gastar diners, van suar, van beure de tot, es van divertir, clar, no hi ha proves, tot, és un món analògic. És a dir, a nivell que això, jo crec que ens obre un apartat molt interessant, i sobretot el que diu molta gent, era tan bèstia aquella vida que només es podia viure en directe.
Fundació, els dies 17, 18 i 19 de març de 1976, la discoteca Big Ben va apostar per una bona política de comunicació a través de falques de ràdio, de tanques publicitàries i de molts altres recursos. Els fundadors van ser pioners en el repartiment de flyers, de fullets de propaganda de colors llampants i també d'articles de màrqueting, samarretes, encenedors, clauers, bolígrafs, gorres i adhesius amb el logotip de la discoteca. Els fundadors van ser Enric Fontanals, de Bellpuig d'Urgell, que va portar el finançament, els germans Francisco i Antonio Corredera, d'Ivars d'Urgell, que la gestionaven i donaven idees, i Joan Miquel Berniol, veí de Golmés, que és qui va portar el terreny.
Antoni, això està quedant fantàstic, i en només 5 mesos d'obres. Sembla una nau espacial.
Això és el que volem, Enric. Això és el que volem. Amb aquesta nau ens projectem al futur. En Francisco i jo tenim unes quantes idees perquè els que vinguin tinguin tots els serveis coberts. Que puguin sopar, ballar, beure i jugar.
Que facin el que vulguin, però sobretot que quedi clar que la Big Ben és a Golmés i no a Mollerussa. Que aquests ho volen quedar sempre tot.
No pateixi, Joan Miquel. El teu terreny no deixarà de ser a Golmés i per molt que la gent balli, no es mourà ni un centímetre cap a Mollerussa.
El que celebro és que no li hagin posat aquell nom que se'ns va acudir. Mogol, Mollerussa, Golmés... Com si fos un bar de tapes. Hosti, quina mala idea que vam tenir.
Oh, redéu, doncs va anar de ben poc. Enric, porta el paperet de l'anunci de l'obertura.
No és per dir-ho, però ens ha quedat de collons. Avui, preinauguració Big Ben. La nova discoteca més... jove, còmoda, musical, espectacular, atractiva, moderna, original, singular. Com vostè volia. Carretera Nacional 2, quilòmetre 489-300, entre Golmés i Mollerussa. Nota important. En desplaçament realitzat exprofés des de París, sensacional presentació a Espanya amb la seva primera actuació a les pistes de la discoteca Big Ben del Ballet Jet de París. Una primícia excepcional que Big Ben brinda al públic en una gentilesa especial, sense recàrrec ni sobrevalor en el preu habitual del local. L'actuació d'aquest conjunt tindrà lloc els dies 18 i 19 a la nit.
Uf, tot el jovent de Lleida el tindrem al Big Ben aquestes nits. M'hi jugo als ossos sagrats de Sant Salvador i de sa mare.
No reneguis, que encara mos la fotran.
Això és En Guàrdia.
Estem aquí a l'Enguàrdia amb en Francesc Canosa i amb en Josep Maria Soler i Sabater parlant de la història de la discoteca Big Ben, un dels grans fenòmens de Catalunya de finals del segle XX. Acabem de sentir una mica aquest començament d'aquests primers promotors. Pel que he entès, gaire experts no eren cap ni un d'ells i, en canvi, van ser realment molt hàbils i molt llestos. Impressionant. No sé si ho havien planificat o va ser la sort...
Jo aquí citaria Eugeni d'Ors.
Bé, una bona cita, molt adient.
Que és quan parlava de qui és el periodista o què és el periodisme, qui escolta les palpitacions dels temps, no? I jo crec que el que fan ells és sentir els temps, baixar-los, no? Fer aquest aterratge i, des del terreno, no? Des del terreny, sí. Des de com el multipista, jo penseu que allò era una cosa que allò era increïble, sí, és a dir, que tu poguessis
fer un entrepà. No s'havia vist mai, això.
No, llavors, per tant, jo crec que hi ha tota una sèrie d'elements que ho capten, són visionaris. A veure, aquí hi ha una cosa cosa que és molt clara, no? Per això ho comparo amb el Canal d'Urgell. De la mateixa manera que es va veure el futur, al final és que, clar, el Big Ben és aquest clúster, és a dir, això és una barbaritat, és a dir, estem parlant que amb 30 o 40 quilòmetres tu, diguem-ne, et podries saltar de papa amb discoteca. Penseu que Florida 135, que és una altra de les meques, està oberta. Estem parlant de capitals mundials de la nit. És a dir, és que això és una barbaritat. A mi, perdoneu-me, m'ofèn quan es diu que el Big Ben és una discoteca de Lleida. No. És la discoteca de Catalunya i d'Europa. Mm. I aquí hi ha un tema territorial. Per tant, què vull dir amb això? Que aquestes persones estaven pensant en gran. Sí. No estaven pensant en petit, sí, sí. Estaven pensant en gran. No, estaven pensant en el país.
Mollerussa i potser vindrà algú de Targa i amb una mica sort tres de Lleida. No.
Aquí, per això deia allò de la Catalunya ciutat de dir, sí. perdoni, no fa falta la Conselleria d'Agricultura. No. Ara, la Conselleria de Festa.
Sí. Hi ha una expressió que no sé qui la va dir, que va dir, diu el Pla d'Urgell diu és aquell territori que quan la gent passa ni se n'assabenta que hi passa i que no hi veu res, perquè no hi ha fronteres, però tot és pla. Exactament. No hi ha fronteres i tot és pla. I pots fer el que vols.
No, i després que jo crec que...
I tothom hi arriba, fàcilment.
I el país de la nit, no? Que jo dic que al final... per això parlem que estaria bé analitzar-ho, que jo de fet, pues, com sempre, no? Quan acabes un llibre dius, ara obria, i dius, és que al final podria ser el Big Ben, algú podria fer una tesi doctoral sobre el Big Ben com a model avançat de democràcia. Perquè és que jo crec que seria molt interessant, perquè per exemple, el tema de l'amor, el tema del sexe, si no hi ha un Big Ben, on festeja la gent? On descobreix el sexe? Hi ha fills Big Ben. Després hi ha un altre tema que a mi m'interessa molt. Moltes vegades es parla de la generació Big Ben. Jo dic, no, hi ha una memòria Big Ben. Recordem en funció de què ha anat el Big Ben. O sigui, el Big Ben actua realment com si fos un disc dur, i tothom ho recorda, clar. És a dir, les parelles Big Ben, això no és una anècdota. Els fills Big Ben... Si em permeteu una cosa que jo crec que s'ha de dir, és a dir, el Big Ben neix al mig del no-re, està el checkpoint a Golmés, Mollerussa, però és terme administratiu de Golmés, i hi ha tot uns polígons que s'han anat construint, per tant, era tot camps, fruiters, cereals, etc. I penseu que això s'ha de dir, perquè això ho ha dit molta gent. Segurament els pagesos joves de 18, 19, 20 anys que tenim ara estan engendrats als pàrquings del Big Ben. És a dir, és que estem parlant d'una cosa de que el d'Albatàrrec es va casar amb la d'Igualada, eh?
Sí, sí.
Estem parlant...
Perquè es van trobar el Big Ben.
Clar, és que Catalunya és una contaminació. Necessitem, des d'aquest punt de vista, i per tant, està molt bé, això.
No m'ha explicat molt bé com era el Big Ben. O sigui, quants metres tenia, com això de les multipistes, no ho sé. Com era? Va canviar? O sigui, al principi era una cosa i després va anar creixent?
Anem allò de què ponen tu DNI, no?
Sí, exacte.
Per això he explicat que és com una nau espacial, a l'inici, però anem a parlar de les dades finals, perquè té diversos processos de construcció, traduït vol dir d'ampliació, que de seguida es va ampliant paulatinament, fet que ja t'està dient coses.
Sí, vale?
Clar, l'any 80, o sigui, ja està el 76 neix, ja el 81, 83 ja ampliacions. Anem aquí. Estem parlant de que tenim una pista gran, una pista central, la sala gran, com es diu, on hi caben 1.200 persones, i per tant és el punt, com si fos plaça Catalunya, la plaça del poble, i per tant circula tothom, i des d'un punt de vista musical hi ha les tendències. Pugem a dalt, vale? Que hi ha el planetàrium, que és el bollerisme. Vale? És a dir, anar a mirar aquí a les 10, a les 12, no? Aterratge, però hi ha música,
contacte visual,
etc. Perquè també des d'un punt de vista de l'espectacle, del que és la sensació, no? De dir, jo no vull ballar, jo miro, etc.
Jo vaig vestit i em llueix una miqueta.
Una mica panòptic, en aquest sentit. I hi ha música, 80, un altre ambient musical, eh? És que és molt bèstia, això.
O sigui, no s'interferia, no?
No, velles, però l'ambient musical és un altre. I després teníem, per exemple, el pub, avantguarda de música electrònica, que això és una cosa increïble. És que no és el... No, música electrònica, vale? Després teníem la...
És el mateix edifici, vas entrar,
no? Sí, tot, zig-zag, eh? Vull dir, ara ho dic per anar ràpid perquè la gent ho ubiqui, no? Després parlarem... Estem parlant, al final, Lligo, estem parlant, si contem, uns 10.000 metres quadrats, vale? És a dir, això és una barbaritat, és a dir, suma pàrquing, és a dir, pàrquing que estem parlant que fàcilment al pàrquing cada cap de setmana hi havia 2.500, 3.000, 4.000 cotxes, vull dir, de lliure. O sigui, és això que deia Josep Maria, no hi ha una frontera.
És un sonar cada...
Deixes el cotxe on pots.
Clar, on pots. Dificultats de trobar-lo, gent dormint al cotxe. Per exemple, gent d'Andorra que havia parlat dormien al cotxe, etc. Matrícules de qualsevol lloc, Madrid, a Guadalajara, València, en el moment que les matrícules marcaven la identitat.
Andalusia,
França, de tot. Xampanyeria, tet a tet. ¿vale? Ja, diguem, ja, ja. Passem a un altre estadi, sobretot...
Anem a prendre un Benjamín.
Xiquet i xiqueta. Sí, sí. Anem a prendre un Benjamín que arribarà d'aquí 9 mesos. Sí, sí. I aleshores, sala més patxanga, sala també de gent més gran, des d'un punt de vista més festa major encapotada, ja. D'acord? I després hi ha tot. Sala de jocs, increïble.
No, però no, no. Què vol dir sala de jocs?
No, no, billars, futbolins, tot. A l'engròs, d'acord? Per relaxar-te.
Sí, sí, sí,
la frustració,
sí,
la il·lusió, sí, sí, el que se'ls falta. A bar, cafeteria, poder menjar entrepans, pizza...
Clar, però això era un club social, no era una discoteca.
Sí, clar.
O sigui, aviam, era una discoteca, sí. Òbviament, eh? Però
era la suma de tot.
És evident que tu anaves allà, si no tenies obsessió per una música determinada, no, no, una no. cosa determinada, anaves a passar hores i hores i hores.
D'aquí
no?
El circuit integral de que tu coneixes, que és el pas, no?, que és del més interessant, no? Del conquisme, no? El solter com a lepra social, no? Que noia, aquesta noia, que no es case ningú, que ara és un single, que és símbol de l'alliberament, de la felicitat... Clar, llavors allà podies conèixer...
Conquisitietes,
podies conèixer, doncs, per tant, et casaves al Big Ben, o al Castell del Remei, la influència és espectacular, o al Resquitx al costat, tenies un fill, una filla, el batejaves, i els caps de setmana també anaves al Big Ben, amb tot aquest centre social que tu dius, perquè, per tant, és un poble, és una ciutat,
sí.
I per tant, diguem, és una galàxia,
sí, és
una avançada, i per tant, és el circuit integral que jo dic, i tot hi pot haver una paradoxa, però tot, diguem-ne, d'una manera, deixeu-m'ho dir així, que potser a algú li soni malament, però d'una manera molt sana, vale? Amb una coexistència pacífica molt gran. Jo no he vist res, i això, o sigui, allà hi havia el punk, el heavy, el pijo, el tio, el botiguer, el que del tractor, per exemple. A veure, allà, allò era l'FBI, la CIA, el Mossad de la informació.
Sí, sí.
És a dir, els pagesos, el preu de l'alfals. És que hi havia una agenda, o sigui, un networking. És que era espectacular en tots els sentits, a tot la gent de tots els pobles, absolutament ubicats. Per exemple, treballant més de 120 persones. Hi havia línies d'autobús que portava 19 pobles. És que és una barbaritat. Hi havia metge. És a dir, hi havia absolutament tot. És a dir, la pregunta és què no hi havia, qui no va tocar, qui no hi anava, o almenys que hi hagi anat un cop, qui no el coneixia, fins i tot no anar-hi. Abans parlaves del tema del màrqueting. Jo això no s'havia vist. El Big Ben era tot arreu, aquelles pegatines de Big Ben de colors circulaven, era un Big Ben que era mòbil. O sigui, el merchandatge és espectacular. Quan el van tancar, ho van buidar tot. O sigui, la gent s'enduia tamborets, butaques... És a dir, jo sempre dic una cosa, el Big Ben no era una discoteca, era un ésser viu.
L'existència de Lo Big Ben també va cridar l'atenció al periodista veterà Domènec Pallarola Moner, conegut amb el pseudònim de Domènec de Bellmunt. Havia estat un pioner del reporterisme català i després de la Guerra Civil s'havia establert a Tolosa. El 1985 tenia 82 anys. En veure que hi havia cotxes que feien 4 hores de viatge des de Tolosa per arribar a Golmés, a una discoteca on sempre era festa major, Domènec de Bellmunt va decidir fer-hi una visita i en va escriure un article. We are walking like in a Dolce
Vita. This time we got it right. Quan arribem al davant de la discoteca gegant, entrada home 600 pessetes, noies 500, encara hi havia cua de jovenalla. En entrar al colossal temple electrònic, el nostre avi va obrir uns ulls, no com taronges, sinó com melons. Allò semblava un món extraterrestre on àduc la respiració i les cigarretes eren electrònics. Al costat d'aquella discoteca, les de les grans capitals europees o americanes resulten miniatures de fireta. Hi ha 5 pistes enlluernadores i sofisticades amb un bloc musical per a cadascuna tocant música que només senten els qui ballen a cada pista. Naturalment, tot és brillant, lluminós i electrònic. Les 5 pistes, que funcionen al mateix temps, estan voltades de butaques i de bars grandiosos i disposen d'uns amfiteatres amb seients per als qui no ballen i volen admirar un espectacle. Rieu-vos de Las Vegas que heu vist al cinema. Als sostres de les pistes hi ha uns llums de colors que pesen 30.000 quilos. Hi ha sales d'espectacles, de conferències i de cinema, amb escenaris que pugen i baixen i jocs de colors de ciència-ficció. Fins i tot han pensat en sales de repòs, relatiu, per a persones de la tercera edat.
Aquest monstre electrònic sensacional de l'any 2000 ha resolt tots els problemes dels cafès de dalt, del centre i del mig de tots els pobles rurals de l'univers. S'assegura que el 90% de casaments que es fan a casa nostra d'ençà que això funciona han nascut a les 5 pistes d'aquest conjunt. Aleshores, haurien d'afegir al polígon extraterrestre una capella electrònica per a casaments d'urgència, i així no es perdria temps i tot quedaria a casa.
En Guàrdia, amb Enric Calpena.
Francesc Canosa, una cosa que m'ha sorprès del llibre és trobar el Domènec de Bellmunt, aquest senyor que hem sentit ara.
Exiliat.
Exiliat.
Era exiliat,
I que era un gran reporter dels anys 30,
sí, i molt
de la República, en fi.
Exacte, molt compromès a la societat republicana, molt.
Sí, sí, sí.
Que fa la primera tesi sobre Lluís Companys, eh?
Caram,
o sigui, aquí, vull dir, m'interessa Domènec de Bellmunt perquè també el va editar, La persona pecadora, com a espia en el reporterisme. I aleshores aquí el que m'interessa és com un senyor davant un professional de la realitat diu, què passa aquí? No? Que és la pregunta, diu, anem a veure-ho, i ell també explica això que explicava de com s'han rebentat el Big Ben els cafès, no? Aquesta divisió ideològica, i el Big Ben uneix. Jo per això parlo que el Big Ben per a mi també és una reconciliació de la Guerra Civil, perquè al final és molt complicat de tot allò, no? Sí, que sí. No? Els fills, els nets, etc, etc, es troben allà en un lloc i segurament és el primer cop que ens trobem, no? De gent molt diversa.
I gent una mica més gran, que al cafè del poble mai aniria l'altre cafè i allí es troben.
El Big Ben
es troben.
Mm. Clar, vull dir, per això dic, no, i que crec que el Domènec de Bellmunt, que em sembla absolutament increïble, diguem-ne, aquest article que vaig trobar, no només perquè parla bé, no?, de dir, hòstia, què fa aquests tios de Tolosa, no?, els amics de crec que eren de la neta, i després que hi va, no?, i la clave, o sigui, tot el que estem parlant...
Amb 82 anys,
clar, però el tio la clave, diu, escolta, això ni a molts llocs del món, crec que si té San Francisco, Los Angeles o Nova York, o el que sigui, diu, això no hi és. És a dir, penseu que estem en un moment on les mítiques discoteques com Estudio 54 de Nova York marquen, i aquí tornem a dir, a ratllar les nostres mancances, la nostra minusvalia de la memòria del nostre país, perquè els americans haurien fet pel·lícules sobre el Big Ben, sèries sobre el Big Ben, des del punt de vista de tot el que s'havia viscut allà, tothom que havia vingut allà. Podries fer 1000 documentals sobre el Big Ben, només dels grups de música, sobre les parelles, sobre l'amor a través del Big Ben, sobre Catalunya a través del Big Ben. I, per tant, tenim aquí molta gent, em permetreu, que em diuen, però, ostres, però no hi havia ni un llibre. Però és que no hi ha ni fotos. És que lo més gros és que no hi ha fotos. Les dificultats per trobar les úniques fotos que hi ha són de diaris, no? Per exemple, permeteu l'anècdota, perquè és un compatriota, cito el Carles Porta, perquè quan era periodista a Segre, cobria coses del Big Ben de grups de música, no? Un concert de la Unió que no? li vaig passar, dic, mira, no? I dius, ostres, és que aquí és increïble, no? I ha passat també professionalment, perquè està obligat d'alguna manera o una altra, i ha passat absolutament tothom. Per tant, és un fenomen, Domènec de Bellmunt, ostres, una realitat on bèstia. I jo crec que ara que estàvem citant aquesta gent que es va exiliar, com tu deies, pensar que a casa seva veurien això...
És impossible.
És el futur, no?
Però és curiós perquè a la Catalunya als finals dels 70 hi havia tres fenòmens en discoteques molt diferents i que convivien amb públics molt diversos. Sens dubte el Big Ben era tot un fenomen. Les discoteques al voltant de Platja d'Aro, Pachá, Palladium, etc, Tiffany's, o les discoteques de Barcelona, estrictament, que era un altre món molt més tancat i que es mirava més al malic, I, no sé quina relació hi havia entre aquestes tres mons una mica diferents.
Mira, sempre venir a l'En Guàrdia és com una inhalació de farigola que m'inspira. Llavors ara sentia... farigola,
Hi ha drogadictes de tota mena,
Farigola,
sí que és
farigola.
La toxicomania
timó,
és molt variada.
Una miqueta.
Però sentint-te dir això, perquè evidentment tot el país està vertebrat per discoteques o per pubs, jo crec que és molt interessant, perquè per tota la Costa Brava, la Daurada...
Estic convençut que a Terres de l'Ebre, però jo no ho conec. Però també deia haver-hi un fenomen
similar.
Jo ho desconec.
La part de Salou, i després hi havia tota la part d'Amposta...
Els nostres oients segur que ens ajudaran a recordar-ho.
Però ja, a veure, podem parlar, que jo ho cito, jo crec que hi ha una Confederació Catalana Aragonesa de la nit, perquè, diguem-ne, hi ha després la Ruta del Bacalao no és només València, és un epicentre, però ve Junquera, travessa i entra també a les Terres de Ponent i fins a la Franja. Doncs amb el que tu dius, jo crec que hi ha el balcó del Mediterrani, a Costa Brava, Daurada, és les obertures, jo crec que aquí hi ha una obertura molt clara del tema del turisme, el règim, com bé sabeu, no se'l va petar la pasta, els diners de diguem-ne, el turisme, el sexe, fer les roses, etc. Llavors, jo crec que aquí hi ha una divisió que és interessant, que ara per això deia que em servia d'inspiració al programa, que és, es parla molt de la Catalunya Vella i de la Catalunya Nova, i jo crec que es podria fer una divisió de Catalunya per discoteques.
Sí.
I, per tant, és a dir, es parla molt de les conques de riu, de les variants lingüístiques, perquè presenten trets, que és normal, molt diferents, no? La costa amb el turisme està molt abraçada, molt oberta de potes cap aquí, no? Però l'interior és una cosa que és radicalment diferent, i quan em refereixo a l'interior, clar, penseu que, clar, això pot semblar anecdòtic, però, per exemple, quan jo estava inventariant locals, que no era per un tema de vaig aturar-me,
perquè ja no podia,
perquè hauria de fer un altre llibre. Però clar, si anéssim al Pallars, clar, també tenia els seus papers, les seves discoteques. Vull dir, poca broma, ens hauríem de veure, doncs, el Rock Du de Sort, com ha vertebrat també el Pallars com a terreny ferèstic i hostil, i com un pub, una discoteca.
Ho trobaries a tot arreu,
clar, segur. I per això jo dic que jo crec que es pot fer divisions de Catalunya en funció de les discoteques, i que jo crec que seria interessant, no? Turisme, com ara, que ara ja el fenomen és un altre, i per tant el fenomen dels pubs, que és aquest fenomen que segurament ha quedat més de reducte, més de fidelitat, al final pensem que una discoteca no deixa de ser una església, i que per tant hi ha uns parroquians, el dijoc no deixa de ser un sacerdot, per tant la música no deixa de ser una religió, i per tant hi ha una creença de que tot és possible.
Sí, tornem al Big Ben, allò que ens hem derivat un palet. El Big Ben era un èxit, sens dubte. Si venien unes 10, hi anaven unes 10.000 persones els caps de setmana, vol dir que allò no parava, i que per tant havia de ser una màquina de fer diners, perquè l'entrada costava uns diners, però després el que es consumia era el que donava més diners. Per tant, la gent que s'hi va relacionar es va tornar molt rica, m'imagino.
Els que el munten, vols dir.
Sí.
Bueno, pensa, aquí hi ha un tema d'anàlisi que també l'analitzo després, diguem-ne, com als 90, que al final una bèstia, no? Quan es parlava de monstre, i dic literal, no? Es parlava de monstre com el Big Ben, requereix, diguem-ne, un manteniment i sobretot una actualització molt gran. Vale, que això, per exemple,
s'ha d'invertir molt constantment.
Clar, clar, al final hi ha un moment, fixeu-vos que el darrer Big Ben, quan tanca el 2015, ja portaven anys que la bèstia patia, per molts motius, pel canvi de la nit, etc. I una de les coses que diuen, ja estan pensant en generar un hotel, generar carpes, és a dir, estan pensant en una inversió perquè no estan donant resposta. És a dir, clar, al segle XXI el Big Ben, la gent ja hi ha anat, o ja hi ha altres discoteques, o coses...
I les relacions socials a la joventut han canviat.
Totalment. No, l'aparició d'internet i l'aparició d'una altra manera, diria, de relacionar-se, per exemple, no sé, quan érem més joves, jo mateix, la gent no, els joves no viatjàvem com es viatja ara, o el viatge com a sortida, no?, el cap de setmana. Bueno, ara, escolta, internet per lligar... Bueno, clar, la gent anava al Big Ben a lligar. Ara no fa falta anar al Big Ben a lligar. A veure, el fenomen del botellón és això. El fora de camp incideix en el camp.
Tot i que l'historial d'incidents violents al Big Ben va ser relativament curt, un fet tràgic va marcar un abans i un després. El 30 d'agost de 1993, un jove estudiant d'història de la Universitat de Lleida de 20 anys, Marc Antoni Francès, va morir a la discoteca. Una disputa iniciada perquè un noi havia trepitjat la seva nòvia el va portar a ser colpejat brutalment per 7 persones, algunes menors d'edat de Bellvís, Belllloc i Torregrossa. Els Mossos d'Esquadra van precintar la discoteca el 3 de setembre i no es va poder reobrir fins al dia 25. En un article al Nou Diari, el 29 de setembre d'aquell any 1993, el periodista especialitzat en la nit, Julià Peiró, reflexionava sobre aquests fets.
El gerent del Big Ben, Robert Serantill, em deia fa pocs mesos que no en tenia tanta persecució.
A qui se li pot ocórrer que pervertim la joventut? Aquest és un negoci de massa envergadura per posar-lo a la lleugera. Aquí la beguda és bona, vigilem a fons perquè no hi hagi droga. No podem arriscar-nos que ens tanquin. Fondríem de cop molts milions de pessetes.
Jo no diré que totes són innocents,
A Barcelona n'hi ha més de 4 que haurien d'estar tancades i qui les hauria de tancar les coneix perfectament. Però el públic del Big Ben sempre ha estat gent del país, capaç de fer bromes pesades, però noble. Però les mesures de seguretat, fins i tot quan són teòricament suficients, no poden fer res contra atacs absurds i imprevisibles. Que hi havia menors? A totes n'hi ha. I entren igual que condueixen motos de gran cilindrada. Avui, nois i noies, pugen molt alts, tenen 13 anys i sembla que en tinguin 17. Això, més la fotocòpia del carnet d'un germà més gran i a dins. La tragèdia del Big Ben podia haver passat a qualsevol altre lloc. Si en lloc de passar en una discoteca hagués passat en uns grans magatzems, per exemple, els haurien tingut un mes tancats? Una discoteca és un culpable massa fàcil.
Això és En Guàrdia.
Doctor Canosa, clarament el Big Ben no va ser un antre violent en el qual... Però això no vol dir que en un lloc on es reuneixen durant 40 anys unes 10.000 persones amb festa, no passessin coses. M'imagino que això que acabem de sentir de la mort d'aquest jove o altres fets violents o la introducció a la droga devia ser una cosa bastant comuna, no?
Va passar el que no havia de passar, que era impossible que passés, que és allò que és 0,1%, doncs va passar, que es va morir aquest noi i allò va ser la primera mort del Big Ben. O sigui, va ser una mort física, però va ser l'inici de la mort de la nit. Jo, a partir d'aquell moment, no el Big Ben només, les discoteques, els pubs, pel canvi d'hàbits, per tot el que estem dient, comença a morir. I és com si tens una ferida i al cap dels anys dius, ostres, el que estic sagnant sóc jo. Sí. I aquí hi ha una cosa que, clar, jo explico tot, no? Penseu que en aquella època, doncs, escolteu, no hi havia controls d'alcoholèmia, no havies de portar cinturons de seguretat, casc, els accidents de trànsit, la quantitat de gent que es va morir, sí, no?
Una matança important.
Molt important. El tema de les drogues, que també és molt important perquè es pot seguir la història de la droga a través de les discoteques, des del cannabis, a la introducció de l'heroïna, després a les pastilles, que és la droga dels pobres, i la cocaïna, la droga dels rics. Per tant, aquí hi ha tota una sèrie de coses que unes conseqüències, no? Jo crec que ara que sentíem en Julià Peiró, pues, jo crec que és molt interessant com el que va passar al Big Ben va arribar al Parlament de Catalunya per el tema de l'assassinat d'aquest noi. Tornem amb allò, no? És a dir, de qui és la culpa? Home, no es pot criminalitzar, els jocs no maten. Maten les persones i, per tant, jo crec que es va criminalitzar d'una manera molt gran la nit. La nit no es va actualitzar, això ho diu molta gent. Per exemple, clar, estem en un moment que jo l'havia viscut. No hi havia controls d'alcoholèmia.
Sí, sí.
Clar, algú ara es pot pensar que no hi ha controls. Els cinturons de seguretat no eren obligatoris.
O si ho eren, hi havia molta tolerància.
O molta tolerància, però els cascos...
Cascos de les motos...
Sí, sí, els cotxes, els elements de seguretat dels cotxes. És a dir, les infraestructures, les carreteres... Atenció, de la mateixa manera que ningú pot entendre que amb locals tothom fumés, no? Que ara no ho entendria, sí, que la gent es fuma... És a dir, doncs és el mateix. Llavors, per tant, la nit no va quedar actualitzada, els canvis... O sigui, jo crec que la nit es va esfumar, per dir-ho d'aquesta manera, és a dir, perquè al final hi va haver un moment que no era el Big Ben, és a dir, no és un problema del Big Ben, és que era un problema de tot i res s'aguantava. Allò que aplegava tanta gent va deixar d'aplegar tanta gent.
La modernitat no era tan moderna i apareixien altres coses.
I aguanta, és el canvi de segle, per això parlo de la gran fi de festa del segle XX, i per això el Big Ben, quan tanca el 2015, a mi el que em crida molt l'atenció, molt, i que és aquí com comença el llibre des del punt de vista de reflexió, de dir, hi havia gent que no es creia que el Big Ben podia morir. I creien que era immortal perquè formava part de la seva vida. I era com un organisme que diu, no, això no pot tancar, no, sisplau, no? És a dir, és com aquest bar, aquest restaurant, no pot tancar si fan uns caragols, uns callos boníssims. No.
I sempre que tanquen. Puc vinc, cada cop hi vas menys.
Correcte, no? Com allò de quan tanquen, no? Una llibreria, no?
I fa 3 anys que no hi vas.
Els locals emblemàtics, no? Llavors són emblemàtics quan moren, no? I per tant, aleshores jo crec que passa això, les generacions ho veiem clarament, no? Aquí, vull dir, a Barcelona es veu, a Nova York, etc. I per tant, el que passa això i que el monstre no es pot aguantar, és a dir, és que allò és immens. I per tant, hi ha una respiració assistida i per tant això s'acaba, no? I s'acaba tot. Jo crec que aquella primera mort marque el que podia ser el futur, totes les conseqüències i per tant la nit s'apague. Un dia la vam encendre la nit i un dia s'apague.
Només per acabar, va reobrir el Big Ben, però ja no
sí,
és exactament el
mateix. El Big Ben obre el 2024 i per tant el Big Ben ara, si és un Big Ben ara, crec que és un Big Ben ultralocal on hi va gent molt jove, abans hi anava gent
de totes les edats
i ara
sí.
És diferent, vull dir que està molt bé i tal, però és molt diferent, no té absolutament res a veure amb allò que dèiem intergeneracional, interclassista, etc, però és que no té res a veure, penseu les discoteques que tanquen a Barcelona, els locals...
S'ha fet una cosa més territorial, amb els restaurants a la vora, l'Esteve Niubó ho ha arreglat d'una forma, l'arquitecte d'una forma, com diríem, molt del temps present.
Francesc Canosa, ja estem, hem acabat amb el Big Ben, en aquest cas. Ell és autor d'aquest llibre molt divertit, com tots els del francès, molt divertit i molt documentat, les dues coses. La Catalunya Discoteca, Big Ben, la conquesta de la nit. Moltíssimes gràcies per haver tornat a l'enguàrdia.
Gràcies a vosaltres.
Josep Maria Soler Sabater, et queda enyorança de no haver-hi anat?
Bé, a part d'això d'aquestes dues vegades, sempre que ens trobem amb tota la gent de l'època, sempre surt el Big Ben.
Sempre surt
tots els meus amics i amigues, ja tots grans, el Big Ben. Elles també, eh?
El Big Ben és un fantasma.
Això és l'enguàrdia.
Direcció i realització, Enric Calpena. Assessorament històric, Josep Maria Soler i Sabater. Guió, Josep Maria Bunyol. Producció, Pilar Ràzquin. Tècnics, Francesc Cotillas i Josep Lluís González. Muntatge musical, Francesc Cotillas. I amb les veus de Josep Aguilar, Marc Lobato i Albert Cortés.